La una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Un camí de fe, cultura i història. Un peregrinatge que no oblidaràs mai. Del 13 al 20 de febrer, vine amb el Club Més Amics a Terra Santa i descobreix un viatge únic. Visitarem Galilea, Jerusalem, Betlem, el Mar Mort i molt més. Del 13 al 20 de febrer, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos. Déu els saciarà.
Mateu 5:6. Del camp a taula, dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts avui dissabte 11 de febrer a Del camp a taula. Diverses empreses catalanes han participat aquesta setmana a la Fira Fruit Logística, una de les més importants del sector de la fruita que es realitza a tot el món i que s'ha celebrat a Berlín. La fruita fresca constitueix un sector estratègic per a l'economia agroalimentària catalana i és un dels pilars de la seva internacionalització. Cal ressaltar que som uns grans exportadors de fruita. Així, més del 25% de tots els fruits produïts a Catalunya s'exporten als mercats estrangers i estan presents a les cadenes europees més exigents pel que fa a qualitat. Per això, des del camp a taula, pensem que ser-hi en fires com aquesta és molt important, a més, sota el paraigües del Departament d'Agricultura, ja que per un costat és un aparador per als nostres productes fructícoles i per l'altre, dona prestigi.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
Unió de Pagesos preveu que l'actual campanya d'oliva serà bona per al sector, però que la climatologia dels últims mesos, amb una sequera inicial important i posteriors pluges que no van acabar de recuperar els arbres, comportarà una davallada del rendiment de l'oli. En concret, la disminució de la producció d'oli serà d'unes 4.000 tones, xifra que representa un 15% respecte al previst inicialment. A més, en zones de secà, estricta com és l'Urgell, la reducció de la collita d'olives podria arribar al 50%. Per la seva part, les intenses boires en bona part del territori també han provocat que la collita s'allargui més, fet que comporta incertesa respecte al resultat final. D'altra banda, el sindicat agrari considera que els actuals preus en origen són adequats i permeten mantenir l'activitat dels productors d'olivera a Catalunya i a l'estat espanyol. Això ha passat després d'un període de 5 anys entre el 2008 i el 2012, en què es van reduir un 50% i es van posar en perill també el futur de moltes explotacions. Per la seva part, Jarcoac ha assenyalat que l'augment dels preus en origen per una brusca reducció de la producció d'hortalisses com a conseqüència de les adversitats meteorològiques en el sud-est espanyol i en gran part també d'Europa ha escurçat els marges durant la segona i tercera setmana de gener, situant-los entre el 50 i el 70%. Així ho reflecteix l'índex de preus en origen destí dels aliments, que estableix els diferencials dels aliments entre el camp i la taula. Malgrat això, el preu de venda al consumidor s'ha incrementat. El cap sectorial de l'Horta de Jarcoac, Mauri Bosch, ha comentat que l'increment dels costos de producció i el descens de la collita d'hortalisses han provocat que els pagesos no ens haguem beneficiat d'una pujada, diu, de les cotitzacions. I és que aquesta organització agrària diu al respecte que de nou agricultors i consumidors estem sent víctimes de les pràctiques especulatives de les cadenes de distribució que volen recuperar marxes forçades, diuen, els seus abusius marges habituals sense importar-los als fonaments objectius del mercat, l'oferta i la demanda.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
En aquesta secció parlarem d'un tema que no hem tractat molt en tot el temps que portem d'aquest espai, però que no per això no és important. Ens referim al benestar animal. Per això conversarem avui amb en Toni Velarde, que és director del subprograma de benestar animal de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, l'IRTA, de la Generalitat. Bon dia, senyor Velarde, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Bon dia, és un plaer estar aquí amb vosaltres.
Doncs, abans de res, per entrar en matèria, ens podria definir el concepte de benestar animal, del qual hem sentit parlar molt, sobretot amb normatives europees, i que el problema moltes vegades es fan normatives, el sector ho coneix, però la gran majoria dels ciutadans ho desconeixen. I les notícies que els hi arriben són allò de les joguines per als porcs, les gallines que si es pinten les ungles, una cosa així, eh? Em sembla que és el que els hi arriba. I, en canvi, el que seria el concepte, la finalitat, allò ben entès, no arriba, no?, a la gran ciutadania. Sí, ens ho podria, dit això, pues, entrar en això, definir el concepte aquest de benestar animal.
Sí. Sí, d'una forma molt senzilla, el benestar animal és que els animals estiguin bé, no?, allà on estan, o a la granja, o al camió durant el transport, no?, que estiguin en unes condicions adequades. Des d'un punt de vista pràctic, jo crec que per poder valorar el benestar n'hi ha quatre grans aspectes, no?, que ens hauríem de fixar. Primer és que tinguin una alimentació adequada, no? Sí. És una part molt important del benestar. Una alimentació que tinguin menjar en quantitat i també en qualitat, no?, que tinguin els nutrients adequats per créixer, no?, per poder créixer, per poder produir. I aquí també estaria inclosa l'aigua. El segon aspecte seria que tinguin un correcte allotjament, no?, que durant el descans estiguin bé, que no tinguin ni fred ni tinguin calor, no?, quan estiguin, que tinguin prou espai per poder-se moure, no?, per poder interactuar, etc. El tercer punt seria la bona salut, no?, que també és una part molt important del benestar, doncs, que no tinguin ferides, que no tinguin coixeres, que no tinguin malalties, no?, procurar quan tinguin malalties doncs, tractar-les de forma adequada. I el quart aspecte, que també hem de fixar, és el comportament, no?, que tinguin un comportament acord amb les seves necessitats, no?, d'espècie. Doncs si el porc té un comportament que és de furgar, no?, perquè el furgar li permet trobar l'aliment, doncs que en condicions també a la granja pugui tenir, no?, aquest ambient que el permeti poder satisfer aquesta conducta, no?, les gallines. Les gallines, quan posen els ous, necessiten posar els ous al niu, no? Doncs, clar, si troben que han de posar l'ou i no troben el niu, això li provoca un problema de comportament, no? Doncs poder satisfer aquesta necessitat, o quan dormen, no dormen al terra, sinó que dormen en els jugadors. Doncs aquests aspectes serien els aspectes de benestar, no?, que des d'un punt de vista pràctic.
I què és el que engloba exactament el tema aquest de producció sostenible?
Sí, la producció sostenible és un concepte que cada cop està agafant més pes dintre de la producció animal, de la ramaderia, i el que vol dir és que sigui un sistema de producció que ha de ser, per descomptat, econòmicament rentable, no?, perquè la producció és una forma de feina, de guanyar-se la vida, però també ha de ser socialment acceptable i ha de tenir protecció amb el medi ambient, no? O sigui que la ramaderia ha de continuar al llarg del temps, ha de produir aliments segurs, no?, i de qualitat, que sigui respectuós amb el medi ambient, i aquí també entraria el respecte amb el benestar animal, no?, perquè pugui ser socialment acceptable.
I dit tot això que és la teoria i que s'està aplicant aquesta teoria, no?, ha millorat molt el benestar animal en granja els darrers anys. Evidentment, hi ha hagut, com dèiem abans, una sèrie de normatives europees que han suposat un canvi amb tot això que vostè parlava, de més espai, sobretot amb certes produccions, no? Sí. Menys estrès, també amb el tema del transport, les hores, el tema del sacrifici, vull dir, tot això també ha canviat, no? Sí. Bueno, ara parlem en granja i després parlarem de la, dels altres benestars animals.
Sí, no, ha millorat el benestar, ha millorat molt, no?, durant aquests, anys. Va haver un canvi quan es va intensificar molt els sistemes de producció i per això va començar a haver-hi legislació en benestar animal i ara, dintre d'aquesta sistemes intensius, no?, que a vegades són necessaris per poder produir la carn necessària per la població, també es pot millorar el benestar, no?, amb unes bones pràctiques de maneig per part del ramader. Per exemple, ara totes les persones que treballen amb animals, tant a granja com a transport, com a escorxador, han de tenir un curs de benestar animal, no?, per conèixer les necessitats dels animals, com tractar-los, i això ha suposat un canvi molt, molt important per al benestar i per la productivitat, també.
Mm-hmm. També a nivell sanitari hi ha hagut també un canvi, no?, perquè amb pestes que hi ha hagut, o sigui, diferents malalties que hi ha hagut, sé que, per exemple, en moltes explotacions s'és molt més estricte, molt més rigorós d'uns anys ençà, no?
Sí. Sí, sí. Una millora del benestar i del maneig de l'animal també té repercussions sobre la sanitat dels animals, no? Animals, per exemple, que estan més estressats són més vulnerables a qualsevol infecció, no? Perquè el sistema immunitari està més deprimit, no? És el mateix que ens passa a nosaltres, no? Quan estem més estressats, doncs, és més fàcil que tinguem doncs, processos infecciosos, etc. O sigui, els animals més tranquils són animals també més resistents a malalties, no? I això també s'està treballant ara.
I durant el transport i el sacrifici dels animals, aquest benestar que també s'ha reclamat, no?, moltes vegades. Vull dir, la pregunta era aquesta, no? Com està en aquests moments? O sigui, també s'hi ha millorat molt, no?
Sí, també s'ha millorat molt. I fixa't que en les primeres legislacions de benestar animal sempre han anat enfocat al transport i al sacrifici, no? Perquè, tot i que sigui una part molt petita dintre de la vida de l'animal, no?, que seria la fase final, sempre ha tingut, sempre ha sigut la que ha tingut més preocupació per part de la societat, no? I sempre les primeres directives han sigut en aquest aspecte. Per exemple, és obligatori, no?, que els animals, abans de ser sacrificats, siguin aturdits, no?, anestesiats, perquè el dessagnat no li provoqui dolor, no?, que estiguin inconscients. El maneig, les hores de transport, com comentaves abans, tot això està regulat.
El que passa que moltes vegades, a millor des de la societat o des del coneixement, des del coneixement de les coses, passa que aquesta part final que diem, que et sembla millor, dius, home, és que si ja et tingut molt estrès i d'això, després la qualitat de la carn pot... I també hi ha altres paràmetres que parlàvem abans molt importants, perquè si no ha tingut una bona alimentació, si no té bona sanitat... Vull dir, amb aquesta qualitat de la carn, vull dir que al final juga tot, no? I aquest estrès que no ha tingut també anteriorment, no?
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres, quan vàrem començar a fer estudis de benestar animal, miraven l'efecte que tenia aquest benestar o aquest maneig just abans del sacrifici, durant el transport, quan estava l'escorxador, amb la qualitat de la carn, no? Uh-huh. Perquè carns aquestes que podem trobar al supermercat, no?, que són més fosques, que queden molt dures, que sembla que no siguin, que sí que estan molt seques, això està relacionat amb l'estrès que ha tingut l'animal abans del sacrifici, no? O carns de porc molt pàl·lides, que trobes... que hi ha aigua, no?, la safata, quan el compres, tot això està molt relacionat amb l'estrès abans del sacrifici. Mm-hmm. Per tant, hi ha una relació directa, no?, de benestar amb la qualitat i amb la productivitat.
I creu que la societat en general coneix tot aquest tema de benestar animal i el que s'està fent des de la investigació i des del sector ramader en aquest camp?
Jo crec que cada cop es coneix més, no? Sempre hi ha hagut, no?, una preocupació, no?, de quan més urbanita és la societat, no?, i quan se desplaça més a viure a la ciutat, menys coneixement té de les pràctiques ramaderes. Però jo crec que ara en els medis de comunicació cada cop hi ha més informació, no?, i els consumidors quan van al supermercat ja tenen més varietat per poder escollir, no? Poden veure, per exemple, els ous, no?, que n'hi ha ous de que vienen de gallinas que están en gàbies o que vienen de gallinas camperas que están criadas al terra, no? També hi ha productes ecològics, no? Que també està relacionat amb una millora del benestar. També n'hi ha ara productes que estan etiquetats, no? per benestar animal. Per tant, aquesta varietat també fa que el consumidor pugui ser més conscient, no? O tenir més informació de les situacions, de que hi pot haver diferents situacions.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb Antoni Velarde, director del subprograma de benestar animal de l'IRTA. I ara li voldria preguntar una mica què és el que fan les certificacions en benestar animal i qui les realitza.
Sí, les certificacions van sortir també com un interès, no, per part dels productors. Abans havíem parlat que el benestar inicialment es va iniciar amb la legislació, no? Sí. I la legislació molts cops s'ha vist com més costós, no? Com una barrera per part del productor de que costarà més calés, que serà més car produir, etc. No? I la idea ara és no veure el benestar com una barrera, sinó veure el benestar com una oportunitat de negoci també, no? Si cada cop la societat està més sensibilitzada amb el benestar animal, no? Si hi ha consumidors que estarien disposats a pagar més, a lo millor per uns productes que provenen d'animals que han tingut un millor benestar, doncs que això es pugui identificar en un etiquetatge, no? Dintre del producte final. I aquesta inquietud d'algunes empreses o d'alguns productors s'ha transformat, no? En aquest sistema de certificació. Doncs el que deia és jo faig les coses millor que la resta, no? Sempre des de la legalitat que marca la normativa, no? Però a partir d'aquesta normalitat encara es pot fer millor, no? Doncs necessito alguna forma de que això sigui reconegut en el producte final, no? I això és una iniciativa que vàrem tenir a Minor. Minor és l'empresa de certificació i estandardització d'Espanya, i llavors s'ha creat un sistema per poder avaluar i certificar aquestes bones pràctiques de producció.
En quins projectes estan treballant des de l'IRTA en el camp del benestar animal en aquests moments?
Doncs estem treballant en bastants temes, no? En bastants camps que van des de la producció al transport fins al sacrifici. No? Per exemple, dintre de la granja, en ports, doncs estem treballant en, per exemple, quins materials poden ser més útils pels ports per poder satisfer aquesta necessitat que parlàvem de furgar, no? d'explorar. Doncs si posem troncs o si posem altres objectes. També hem treballat de com combatre l'estrès tèrmic en ports, no? A l'estiu, quan fa molta calor. Estem treballant amb conills, no? En avaluar protocols per poder avaluar el benestar animal. En alguns sensors, no? Que puguin, per exemple, si se posen a l'animal o a la granja, puguin avisar de problemes de benestar, no? D'una forma més... Que et puguin avisar de quan inicia el problema, no? Problemes de cuixeres o problemes de temperatura. Estem treballant també amb guies de bones pràctiques per a transportistes, no? Per millorar el benestar animal. I a l'escorxador també estem treballant en com poder avaluar si un animal està ben atordit o no abans del sacrifici i com afecta això a la qualitat de la carn.
I tot i aquest treball que estan fent, pensa que queda molt per investigar encara en l'apartat de benestar animal? No solament vostès, ja dic, a nivell més global.
Doncs, quan normalment el benestar el que fa és és una eina, no? O la recerca que nosaltres fem, el que intentem és que sigui una eina per posar a la societat per poder debatre després les qüestions aquestes del benestar. No? I sempre que tens una resposta, se t'obren noves preguntes. No? Hem estat treballant amb lo de indicadors de benestar, però ara aquestes noves tecnologies també permeten que les granges estiguin més intensificades, no? I facis una producció més, de més qualitat. No? Per exemple, incorporar les noves tecnologies al benestar animal per identificació, això de problemes de benestar en una fase inicial o com tractar-los, doncs és, jo crec que és el nou repte, no? Dins de la recerca en benestar animal.
Uh-huh. El que passa, bueno, des de l'IRTA, per exemple, no és ben bé això, però amb temes com el Port d'Or, que es treballa molt amb el tema de la qualitat, amb què es treballa amb el porcí, no? Però també una de les coses que... perquè hi hagi aquest augment de la productivitat i que ha canviat molt és aquest benestar animal, aquesta millora també de les explotacions, de... Vull dir, amb això estan treballant vostès, no? També molt... amb el medi ambient, o sigui, és tot una mica un treball, diríem, de traçabilitat gairebé, no? Que treballen diferents agents o diferents vectors, no? Per, d'aquesta forma, poder guanyar tots i sumat a la conscienciació aquesta que hi ha de, per part de la societat, de conceptes com sostenibilitat, medi ambient, benestar animal, no?
Sí, totalment d'acord. Nosaltres, bueno, des de l'IRTA se treballa per millorar les condicions productives, no? perquè les empreses siguin més competitives, no? El sector, i pugui donar uns productes de millor qualitat a la societat. No? I el benestar és un component dintre d'aquesta productivitat, no? I interactua molt amb la genètica, amb la nutrició, no? Nosaltres, per exemple, en el del porc d'or, el benestar animal també és una part important per augmentar la productivitat, no?
Sí.
I això, no? Nosaltres sempre treballem el benestar com una part integrada dintre de la productivitat, no? O de la producció animal.
Mm-hmm. Ja per acabar, vostè parla del concepte One Welfare, o sigui, un benestar. Què significa aquest terme? Ens ho pot explicar així breument? Perquè ja anem quasi bé fora de temps.
Sí, no, aquest concepte del One Welfare és un concepte molt similar al One Health, que s'està treballant molt, no? Que la salut, One Health diu que la salut humana i la salut animal van molt lligades, no? Perquè compartim les mateixes bactèries i les mateixes infeccions, no? I quan dones antibiòtics als animals poden crear resistències a bactèries que després passen a les persones i també siguin resistents a aquests antibiòtics que anaven donant, no? Doncs el One Welfare és molt similar, no? Que el benestar animal i el benestar humà van molt lligats, no? Que, per exemple, persones, per exemple, que són maltractadores, doncs inicialment ho pots veure que comencen a maltractar animals, no? O al revés. Uh-huh. Teràpies d'inserció de persones a la societat es poden començar millorant el tracte amb els animals i la relació, no? O la relació, per exemple, en països en vies de desenvolupament, no? On els animals són molt importants, tot millorar el benestar dels animals, millores també el benestar de les persones, perquè són animals que produeixen més o són animals que donen un millor servei, no?
Uh-huh.
Doncs la idea és buscar això, no? Que el benestar social, el benestar de les persones, va molt lligada al benestar dels animals, no? Per millorar la qualitat, la sanitat, etc. És un concepte molt ampli i que dona per xerrar molt, i potser en aquest moment doncs no tenim el temps, no? Però la idea seria aquesta.
No, el que passa que quan vostè, al principi de tot, la primera pregunta, ens definia el concepte de benestar animal, quan estava definint, jo mentalment anava dient, home, això és molt aplicable a tots els camps que es va estar dient a les persones. Vull dir, per moltes coses, no? Perquè per no tenir estrès, una qualitat de vida, una bona alimentació... Vull dir que al final és molt equiparable a moltes coses, i sobretot el tema del benestar, de les persones. Per això que aquest terme crec que és molt, molt, molt adequat, perquè és el que, bueno, el que m'ha semblat a mi, eh? Quan vostè ho estava dient i definint, jo veia que era molt aplicable, no?
Sí, sí, és el que comentes. De fet, que les persones i els animals compartim la mateixa capacitat, a lo millor d'una forma no tan sofisticada com nosaltres, però compartim la mateixa capacitat, no? de patiment, de sentir el dolor, de sentir la gana, i llavors hi ha una relació molt, molt estreta entre el seu benestar i el nostre, no?
Doncs agraïm a Antoni Velarde que ens hagi parlat de benestar animal, un tema que sí que a vegades es toca en entrevistes, allò de refiló, o sí que amb una pregunta, però ens agradava un dia poder parlar amb més profunditat, definir-lo, i que els nostres oients poguessin conèixer una mica més en profunditat aquest tema.
Vale, moltes gràcies. Ha sigut un plaer fer l'entrevista. Mm-hmm.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la fruita i a la verdura seleccionada en origen.
I els preus sempre frescos i per cor.
Per exemple, les taronges de suc Roxy, bossa de 4 quilos a 3,90 euros.
I les patates de tots els usos al Corte Inglés, bossa de 5 quilos per 3,60.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a Hipercorponès.
Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 7 de febrer a 186 euros per tona. Repeteix, el blat de moro francès a 185 euros es manté. L'alfals granulat a 150 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 240 euros per tona augmenta 12 euros i la garrofa a 170 euros per tona puja 5 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,14 euros, augmenta 6 cèntims. I el groc viu a 1,04 euros al quilo es manté respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,90 euros al quilo, puja 9 cèntims. I el groc canal a 1,59 euros al quilo, repeteix en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,02, a la categoria L de 63 a 73 grams a 0,86 euros, a la M de 53 a 63 grams a 0,76 euros i a la S de menys de 53 grams a 0,55 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R, a 3,51 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costilles de porc de Girona, per majoristes, s'han cotitzat el 7 de febrer a la secció de porcí del Mercat Carni Ramader i Avícola de Barcelona a 2,50, 2,53 euros per quilo. El llom canya, 3,07, 3,10 euros per quilo. La costella, 3,35, 3,38 euros al quilo. El filet, a 4,70, 4,73 euros per quilo. I el cap de llom, a 2,60, 2,63 euros per quilo. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,70 euros al quilo per canal. Per la seva part, el cabrit ha marcat 11,90 euros. Tots aquests preus es mantenen respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill de 1,900 a 2,125 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,63 euros.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc, com sempre, amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre.
Com ho tenim aquesta setmana amb el peix?
Aquesta setmana, en què tornem a tenir el temps una mica revolucionat,
sí.
I en el mercat han entrat bones ofertes. En qüestió de peix tenim el bacallà procedent de Dinamarca, de Noruega i de la zona de l'Atlàntic Nord. Tenim el llenguado del litoral holandès, de les costes franceses, del sud i del nord peninsular espanyol, el rap de França, de les Illes Britàniques, de Galícia, Astúries i bona part del litoral cantàbric. I el corball salvatge d'origen africà, d'Astúries i de la costa catalana llevantina. I en el que fa referència al peix blau, tenim una bona entrada de barat de la zona del Cantàbric, d'Astúries i de Galícia.
I després d'aquesta variada oferta de peixos, què tenim de marisc?
Pues del marisc tenim no molta cosa, però gairebé, com sempre, la cloixa de cultiu, procedent d'Itàlia, de França, de les costes gallegues i de Portugal, l'escamarlà de les Illes Britàniques, d'Escòcia, França i Galícia, i com punt final tenim el musclo del litoral tarragoní, d'Itàlia i de França.
Doncs gràcies, Josep. Recomanem, com sempre, als nostres oients que comprin peix, el que vulguin, però que veuen aquí que hi ha una àmplia oferta, tant peix com marisc, i no solament per les dates que sempre tots coneixem, sinó que va molt bé, i sobretot pels més petits, menjar-ho durant tot l'any. I després d'aquest consell, tornem a contactar la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix.
Molt bé. Moltes gràcies, Isidre. Com sempre, ha sigut un plaer parlar amb vosaltres.
Igualment. Tot seguit, parlem amb la Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Com tenim aquesta setmana les fruites? Quines són les que més s'han comercialitzat? Quina procedència tenien? Sí. I el fred que fa...
Sí, però ja no
sí.
Tant, eh?
Ja. Bueno, depèn. Els que ens aixequem, anem a buscar el pa a les 7 del matí,
sí.
no tant, però em fa.
Sí que es nota encara. Estem a l'hivern.
Ja, no, això... Clar, el problema és que estem molt mal acostumats i quan realment... És com a l'estiu, quan diem quina calor que fa. És que
sí.
Si no fa calor l'estiu...
Sí, no, exacte.
Som molt exigents, eh?
Exacte.
Ara parlava... Avui hem fet dins el nostre espai... És un altre tema, el benestar animal,
sí.
Però que hem dit que en molts casos és molt similar al benestar de les persones. I, bueno, potser ens hem acostumat també a aquest benestar, a viure molt millor que fa anys enrere, que vivien els nostres avis, les condicions i tot, i, o inclús pares, i sobretot els que són de la postguerra i tot, i que a vegades estem més, i ens sembla que, bueno, doncs això que parlàvem, no? I, oh... Quin fred que fa, és que si no fa fred... Oh, està nevant, ens està sorprenent veure imatges que neva al Pirineu.
Ah, és que no estem molt acostumats.
El que sobtava era quan jo era petit, que nevava cada any, poc, però bueno, jo és que com que soc de posterior a la gran nevada del 62, però cada any, me recordo, Barcelona, al centre, nevava i estava ple de neu, i llavors, que això era sorprenent, no? O sigui, Barcelona és sorprenent.
Sí.
que anem al Pirineu, no, i en soc de vegades. Sí. Doncs, dit tot aquest rotllo que he fotut, parlem de les fruites.
Doncs mira, les fruites, la veritat és que de moment no s'han vist afectades pel tema del fred. El mercat està ben proveït de totes les varietats. I com és habitual en aquesta època, doncs les que més es comercialitzen, la taronja, mandarina, raïm, poma, pera, el maduixó, comença a estar bastant prou bé, i ara hi comença la temporada molt aviat. I els orígens, doncs València, Castelló, Barcelona, Tarragona, Múrcia, Almeria. I després tenim les fruites d'importació, que cada cop es consumeixen més, el kiwi, l'advocat, la papaya, i ara tenim cirera també d'importació.
Però, careta, aquesta de Xile, sí, bueno, que va... Però...
si volem menjar cirera a l'estiu...
Ja, però és que 20 i pico euros al quilo, em sembla.
Sí.
Bueno, no, el que sí que estan arribant molt i molt variats són kiwis. De
sí,
diverses...
els nostres kiwis són d'importació, però sí. Aquí a la zona del nord d'Espanya també es fan, i són bons també. Això fa també que el preu sigui una miqueta més econòmic.
I pel que fa a les hortalisses, que són potser les que han sofert més el tema aquest de les altes temperatures, nevades i gelades?
Pues les hortalisses ja comencen a venir amb més entrada, i es nota que ja no fa tant de fred a la zona d'origen i que hi ha més producció, i han començat a baixar els preus. Això és, bueno, pues el consumidor és bona senyal i tenim de tot. No, la veritat és que no ha faltat de cap producte. No han entrat en tanta quantitat, però no ha faltat. I els orígens, com l'hortalissa, ve de tot arreu. Barcelona, Tarragona, de Múrcia, de Castelló, de Saragossa... Ve de... L'hortalissa té orígens molt variats, perquè l'hortalissa, de fet, es fa tot arreu.
El que passa que la zona aquesta del Baix Llobregat és una zona on també ve molta hortalissa.
Sí.
Vull dir que esteu en un lloc on diguem, l'hortalissa és...
Sí, aquí tenim molt producte de proximitat, i això està molt bé.
Doncs gràcies, Susana, i tornem a posar-nos en contacte amb tu d'aquí 7 dies, que llavors ens parlaràs d'un producte més en profunditat.
Exacte.
Ja ho avancem, serà el calçot,
sí,
que estem en plena temporada.
Exacte, sí.
I llavors sabrem més coses del calçot.
Molt bé, fins la setmana que ve.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què ens portes avui?
Isidre, avui tenim un pollastre al curri, però això sí, fet al microones.
I quins ingredients necessitarem per elaborar aquest pollastre?
Preneu nota, per 4 persones caldran 4 pits de pollastre, una ceba, un pebrot verd petit, 2 rodanxes de pinya, 2 cullerades de panses sultanes, una poma, 2 grans d'all, vi de xerès, una tassa d'aigua, 4 cullerades de nata líquida, una cullerada de curri, sal i pebre.
I ara com elaborarem aquest pollastre al curri però fet al microones?
En primer lloc, es talla el pollastre en trossos grans. A continuació, es talla la ceba i el pebrot en daus petits i es piquen els alls. S'escalfa l'oli en una cassola per microones a 600 watts durant 2 minuts. S'incorporen les verdures i es couen en 3 minuts a 600 watts. S'afegeix el pollastre i es cou durant 2 minuts a més de 750 watts. Mentrestant, es talla la pinya i la poma a daus grans. S'incorporen la fruita, les panses, el vi i l'aigua i es cou tot durant 3 minuts a 440 watts. Finalment, s'afegeix la nata i el curri i es cou uns 5 minuts a 750 watts. I ja està, ja es pot servir de taula. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a 1 del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
En aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, parlarem avui amb Sandra Varas, de l'empresa Sansbio SL, ubicada a Vilafant, a la comarca de l'Alt Empordà, i que comercialitza productes amb la marca Glorioso Supernutrients. Bon dia i benvinguda al nostre espai.
Hola, bon dia.
Quan es va crear aquesta empresa i des de quan es dediquen a la producció agrària ecològica?
Doncs l'empresa és bastant recent. Gloriosos Supernutrients és un projecte bastant jovenet. Vam iniciar l'activitat a mitjans de 2016, tot i que és un resultat, un dels resultats d'una trajectòria, d'un estil de vida que ja vam adoptar fa bastants anys. Uh-huh. Nosaltres som de Barcelona originàriament i vam decidir deixar les feines més d'oficina que teníem, la ciutat, i vam apostar per una vida més propera a la natura, més senzilla, no? De més qualitat, amb un altre tipus d'abundància. Uh-huh. I d'aquí va sorgir inevitablement una relació amb l'alimentació més conscient, amb el que menjàvem, vam començar a cultivar un hort, vam començar a aprendre moltes coses, i també la necessitat de compartir tot això que anàvem aprenent amb unes estades que vam començar a organitzar, tant a Menorca, que és on vivíem amb el nostre fill, com a l'Empordà. Mm-hmm. I aquest procés, durant tot aquest procés, i una estada, sobretot una estada que vam fer bastant llarga als Estats Units, que és un indret, sobretot a Califòrnia, que és on vam estar doncs, molt desenvolupat, no?, amb el tema la vessant health i tot el tema de salut. I allà vam començar a conèixer i sobretot a consumir els productes que avui comercialitzem, dels que estem parlant, dels que parlarem ara, no? Mm-hmm. Va ser com una inspiració el que després, al cap d'uns anys, va sorgir Gloriosos Supernutrients.
O sigui que primer és un estil de vida i de l'estil de vida deriva cap a un estil d'empresa.
Exacte.
Així resumit.
Sí, així va ser.
Molt resumit, no? Llavors, vostès envasen i etiqueten productes alimentaris anomenats superaliments. Uh-huh. Ens podria definir aquests productes?
Mira, doncs, són aliments amb una concentració de nutrients enorme, molt elevada, molt més que qualsevol altre aliment que podem trobar al mercat, no? Per això el de supernutrients. I són productes que els trobem a diferents indrets del món, nosaltres els importem de llocs molt diferents, i que les seves cultures d'origen ja sempre els han utilitzat per les seves propietats nutricionals i fins i tot medicinals. Llavors, per nosaltres sempre diem que són aliments, però l'ús real és com a complement alimentari, no?, d'una dieta saludable.
Mm-hmm. Hi ha algun exemple d'un superaliment d'aquests?
Sí, mira, per exemple, l'acerola és un fruit que té moltíssima concentració de vitamina C. Mm-hmm. Llavors, el nostre sistema immunitari ha d'estar bastant fort, sobretot, per exemple, en temporades d'hivern, per poder defensar-nos dels virus, de les infeccions, i té una concentració molt, molt, molt elevada, com si et mengessis un bon grapat de taronges, no?
Mm-hmm.
Està fent un efecte molt més elevat, com si fos un complement alimentari, no?, com una medicina gairebé.
Mm-hmm.
T'hauries de menjar moltes taronges per aconseguir l'efecte que amb una culleradeta de cafè. Nosaltres comercialitzem en pols, perquè sigui més fàcil d'utilitzar, no?, a la nostra dieta. Llavors, amb una culleradeta d'aquest pols, és com si et mengessis dietic. Moltes tronques t'hauries de menjar.
Doncs, doni-do. A banda del certificat ecològic, també tenen productes vegans i sense gluten, no?
Sí, exacte. De fet, ens assegurem que tots els proveïdors tinguin un certificat d'al·lèrgen on digui que el producte sigui lliure de gluten.
Uh-huh.
I que els nostres productes estan certificats per la Unió Vegetariana Espanyola i tenen el segell també vegà europeu. Va ser una decisió molt evident, des dels inicis. Veiem com hi havia un augment molt gran d'intoleràncies al gluten i altres al·lèrgens entre la societat. Veiem com la consciència de que el gluten és altament inflamatori estava cada cop més present entre la societat i que hi havia un augment de la consciència animalista.
Mm-hmm.
Llavors, per aquestes raons, però sobretot, i vida, perquè nosaltres és com mengem. Llavors va ser indispensable que els nostres productes fossin 100% ecològics, vegans i lliures de gluten.
Bueno, per això dèiem abans el tema de l'estil de vida, no?
Mm-hmm.
Llavors, la clientela i el mercat, quin seria? Bueno, quin és?
Tothom. Nosaltres ens adrecem a qualsevol persona que estimi la seva salut.
No, però jo em refereixo en aquests moments quin mercat teniu, no?, una mica.
Bueno, ja, a veure, és cert que encara es tracta d'un grup reduït que conegui aquest tipus d'aliments i que en vulgui fer ús. Però també és cert que veiem que cada cop va en augment, no? El que una de les nostres feines és la de divulgació, per donar a conèixer aquests productes, els seus beneficis. Per exemple, al nostre blog anem publicant articles i cada mes un metge que col·labora amb nosaltres, que és expert en nutrició i salut, publica un article sobre cadascun d'aquests productes, no?, per arribar cada cop a més gent.
Ja per acabar, perquè ja estem amb el límit una mica marcat, bueno, sé que també veneu per internet, però us heu fixat objectius a curt o mig termini, tot i que estem parlant d'una empresa també de recent creació, no?
Sí, bueno, anem a poc i ara sobretot es tracta de ser constants per tal de que el projecte sigui viable, no? Però així a curt termini el que voldríem és augmentar l'oferta amb productes i a curt, mig termini, diversificar l'oferta. Sempre serien productes relacionats amb els supernutrients, però, bueno, fer cosetes diferents, no? I sobretot el que em deia, moltes ganes de també fer una labor, un treball d'arribar a més gent, no? De donar a conèixer aquesta possibilitat de, bueno, de cuidar-se i assegurar-se que la seva dieta estigui ben saludable sempre, no?
Doncs agraïm a la Sandra Varas, que ens hagi parlat de l'empresa Sans Bio SL, dels superaliments que comercialitzen i d'aquest estil de vida que tenen, que aquesta empresa és una prolongació d'aquest estil de vida.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
En aquesta secció recent estrenada, i de la qual ja hem tingut ja alguna sol·licitud més, avui serà la nostra col·laboradora, la Mercè Raga, la que llegeixi una cançó. I la que ha triat és I'm Going Down, de Bruce Springsteen, un cantant que té molts seguidors, entre els quals m'incloc. Esperem que els agradi. Endavant amb The Boss.
Give me a look, but like I'm way out of bounds. Well, you're
Del Camp a Taula. L'agenda.
Dilluns 13 de febrer se celebra a Deltebre la 13a jornada tècnica de l'arròs, mentre que dimarts 14 es fa al Prat de Llobregat un taller pràctic sobre la tecnologia elèctrica amb maquinària de jardineria. Ja el dia 15 es realitza a Cardona una jornada sobre la gestió eficient utilitzant aplicacions mòbils per a explotacions agroramaderes. I a Sant Gregori una jornada sobre la recuperació de tofoneres. Ja dijous 16 es du a terme a Monells una jornada sobre l'etiquetatge nutricional per petits elaboradors. A Montserrat, una sobre la comptabilitat de l'ús públic amb la preservació del patrimoni natural, posant com a exemple l'escalada al Parc Natural de Montserrat. I a Targa, una jornada tècnica sobre la regulació d'equips d'aplicació de fitosanitaris per conreus extensius. Ja ens situem el 17 de febrer, que s'efectua a Monells, una jornada d'embassament de plantes aromàtiques. I a Torres de Segre, una en la qual es parlarà de canvis en el sector de la fructicultura. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech organitza del 13 de febrer al 28 d'abril un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària de l'Empordà realitza del 14 al 24 de febrer un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader i les mateixes dates un curs pràctic d'additius. L'Escola Agrària d'Amposta du a terme del 15 de febrer al 9 de març un curs d'esporga de l'olivera. Aquest centre organitza aquest mateix curs a la localitat de Santa Bàrbara, del 16 de febrer al 16 de març. Del 15 de febrer al 10 de maig s'efectua a l'Escola Agrària de Manresa un curs de producció i transformació de llet de petits remugants. I del 15 de febrer al 22 de juny, un d'emprenedoria en ramaderia ecològica. Més cursos. Del 15 de febrer al 8 de març es fa a l'Escola Agrària del Pirineu un curs de ramaderia d'oví i cabrum. L'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners acull del 16 al 26 de febrer un curs d'arboricultura i tècniques de grimpada. I del 18 de febrer fins al 3 de juny un curs de formació en el guiatge experiencial per l'elaboració i degustació de ratafies i d'altres licors. Vinga, que ja acabem. Més cursos. Del 16 de febrer al 16 de març, l'Escola Agrària de Targa realitza a Maldà un curs pràctic per gestionar cultius de vinya, olivera i ametller en agricultura ecològica. I, per últim, l'Escola Agrària del Solsonès du a terme del 17 de febrer al 26 de maig un curs de viticultura de muntanya i enologia.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 11 i demà diumenge 12 de febrer es du a terme a Mataró la Fira de l'Arbre i la Natura. Demà diumenge es realitza a Bagà la Fira de Productes Naturals, Festa de l'Arròs, i a Batet de la Serra la Fira del Fejol. Del 14 al 16 de febrer se celebren a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat el Saló Internacional de la Tecnologia i el Processament de Sòlids, Expo Sòlidos 2017, i el Saló de la Tecnologia per a la Captació i Filtració, Polusòlidos 2017. I del 17 al 19 de febrer, la població de Riudellots de la Selva acull el FIPORC, certamen amb productes derivats del porc i altres productes relacionats.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Esteu.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.